però com vostè sap, no podem obligar a ningú. Per tant, l'únic que podem fer és apel·lar constantment a la responsabilitat. Si estàs treballant amb grups tan vulnerables, jo crec que la responsabilitat de cadascú, tothom sap què és el que ha de fer.
Clar, però el problema és que segurament hi ha molts centres que no tenen mecanismes per saber quins treballadors estan vacunats o no. Això es podria regular, per exemple? Perquè una opció seria que només poguessin atendre les persones grans de les residències aquells que estan vacunats, no? I per tant...
Hi va haver un temps... No es pot saber, vull dir, perquè els temes de salut i
aquest
país, la llei de protecció de dades, doncs et prohibeix saber quines són algunes de les dades,
aquesta és una d'elles.
L'avantatge que tenim és que la població vulnerable està pràcticament al 100% vacunada i aquesta és la gran sort. Pensem també que nosaltres que el que volem és que els centres residencials siguin centres oberts. Oberts vol dir que els avis puguin sortir, entrar, que entrin els familiars. També t'entren familiars que potser no estan vacunats. No és només els treballadors. Per tant, el que ens interessa i el més important és que les persones més fràgils de la nostra societat, tothom estiguin vacunats, perquè si no tenim aquella contradicció de, ells no poden viure en una bombolla perquè ja és prou dur passar una pandèmia de passar-la sol, no? I per això els protocols hem intentat ser el màxim curosos perquè no passés de la primera onada, que era una emergència nacional, vull dir, i per tant poguessin sortir. Però ells no viuen aïllats en una bombolla, ni dels treballadors ni dels propis familiars que els venen a visitar.
Clar. Què els diria a les famílies que estan molestes pel tancament de la investigació del que va passar a les residències al Parlament? Sé que Esquerra, el PSC i Junts, no?, han acordat de posar en marxa un grup de treballadors experts per fer un informe, no?, per intentar aclarir què va passar, però per exemple, no?, es tancava la porta que hi pogués haver una comissió d'investigació sobre el que va passar a les residències.
Doncs que no està tancat, vull dir, les investigacions es poden fer a través de comissions d'investigació o també es poden fer a través de grups de treball que també portaran persones a... Segur que s'entrevistaran, perquè aquesta és la seva finalitat, amb les mateixes persones per poder fer una anàlisi, i l'avantatge és que el grup de treball, doncs, en 6 mesos ha de treure unes conclusions. Cada grup parlamentari podrà proposar a la comissió l'expert que vulgui. I jo, la diputada, per exemple, dels Comuns, parlava, els experts són les famílies o els treballadors. Bueno, doncs poden proposar al grup aquest de treball una família, un treballador. O sigui, es continuarà investigant perquè a tots ens interessa saber què va passar i per justament poder millorar. I a nosaltres com a departament especialment, perquè estem treballant i volem treballar amb aquest nou model d'autonomia personal que ens ha de permetre això, la desinstitucionalització, doncs, del sistema, a veure quina és la millor eina, com ens hem de coordinar també justament amb salut per poder treballar, doncs, justament amb les persones més vulnerables. Per tant, totes les informacions que ens aportaran des d'aquests grups de treball del Parlament seran molt útils per encarar el futur. Nosaltres com a departament treballarem amb els nostres organismes i grups d'experts i el Parlament farà el mateix. Per tant, no s'ha tancat, s'ha agafat un altre camí. La comissió d'investigació la van fer la legislatura passada i aquest any, doncs, que dèiem que era segurament més oportú crear un grup de treball. Vull recordar un grup de treball que al debat de política general el van aprovar tots els grups del Parlament i els Comuns es van abstenir només. O sigui, és un grup de treball aprovat en una proposta de resolució dels socialistes el debat de política general, aprovat per quasi gairebé per unanimitat.
Doncs veurem quines són les conclusions. Són aquest termini de 6 mesos i al llarg de tot aquest temps, doncs, s'haurà d'anar escoltant les persones que hi passin. Abans d'acabar, consellera, el periòdico publicava fa uns dies que els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona van al·ludir a justificar 100 milions d'euros durant 2 anys en alguns pagaments, una entitat a la qual la Generalitat té una representació de fins al 60%. Vostès ja van anunciar que hi hauria una sèrie d'auditories per mirar què va passar. No sé si tenen alguna informació ja al respecte o si han posat en marxa algun tipus de mecanisme per intentar esbrinar, en la mesura que els correspongui, què ha passat amb aquests 100 milions.
Vostè parla del Consorci de Barcelona.
Sí.
Vale. No, no, no és un tema de 100 milions. Vull dir, el Consorci de Barcelona és el Consorci de Serveis Socials de Barcelona és qui gestiona els serveis socials de Barcelona.
Sí.
I és un ens autònom, per tant, amb personalitat jurídica pròpia, participat al 60% per la Generalitat i el 40% per l'Ajuntament de Barcelona.
Correcte.
El problema que té el Consorci, pel que aquest Consorci i tots, és que no tenen intervenció pròpia. Llavors, la intervenció és externa i la fa a posteriori la Intervenció General de la Generalitat, vull dir, o la Sindicatura de Comptes, que el que fan és analitzar una vegada tancats els exercicis, doncs com ha funcionat. Si i darrerament, que està bé i és correcte, doncs, a més també analitzen els procediments administratius. I el que han detectat, per tant, vull dir, no és que s'hagués fet extraordinàriament, ja és la funció de la Generalitat i de la intervenció de la Generalitat. El que van detectar doncs, és que hi havia una sèrie d'incidències i de procediments que no es feien correctament i els hi fan uns advertiments que són públics i estan escrits, per tant no és res secret, diguem, això no ho feu prou bé, això tampoc. I ells, el Consorci, doncs, ho ha anat esmenant al llarg del temps. De fet, en l'últim informe de la Sindicatura General, de la Sindicatura de la Intervenció General, doncs ja s'adverteix, allò que us vam advertir doncs ja està corregit, tal, tal. Per tant, el canvi va funcionant. Ara bé, és veritat que nosaltres ens hem posat, tant amb l'Ajuntament com nosaltres mateixos, doncs a mirar a veure què és el que ha passat, també per poder-ho solucionar, i sí que estem treballant conjuntament les dues administracions per intentar reforçar doncs, tot el que és l'àmbit més administratiu i de gestió del propi Consorci perquè les coses es facin correctament.
Consellera, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
A vosaltres. Que moltíssimes vagi molt bé. Gràcies.
Violant Cervera és la consellera de Drets Socials i avui ha estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia. Aquest matí amb Teresa Carreras, amb Lluís Foix i amb David Miró.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions.
Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
És divendres, és 5 d'octubre, estem en directe al matí a Ràdio Estel. Lluís Foix, com estem? Molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Ben tornat al programa. David Miró, com anem?
Molt bé, bon dia.
La Teresa Carreras ens acompanyarà d'aquí uns moments, quan la tècnica ens ho permeti, i ho deixarem tot enllestit. A veure, tenim aquest informe que ahir feia públic el Departament d'Educació sobre la situació del català a Catalunya, de l'ús del català a Catalunya, i sobretot de l'ús que se'n fa a l'escola, que segurament té una relació molt directa amb el que passa fora de l'escola, no? Que aquí s'ha tingut molta tendència sempre a parlar de la normalització lingüística, de l'ús del català a l'aula, no? I ara resulta que el que li està passant al català a l'escola és que comença a ser un reflex també bastant del que des de fa temps, per exemple, diu la Plataforma per la Llengua, que li està passant al català als carrers. Per tant, si us sembla, comencem per aquesta qüestió. A veure, David, a tu t'ha sorprès alguna de les dades que apareixen en aquest informe?
A veure, a mi sí que m'ha sorprès sobretot el baix ús del català entre els professors dirigents als alumnes. Jo crec que això és el més greu. I la part positiva, per veure una part positiva, és que jo crec que durant els últims anys hem viscut o s'ha transmès sobretot des de l'administració aquesta idea de que el català estava bé, diguem, de que hi havia un 90% o 90% de gent que l'entén i que no sé què, i aquestes estadístiques oficials d'alguna manera estaven amagant una realitat que es veia, no?, una mica, que l'ús social al carrer estava baixant, que entre els joves estava baixant, que cada vegada és més difícil trobar continguts en català, diguem, atractius per a determinades franges d'edat, i després una altra cosa que els que tenim fills hem vist molt ràpid, i és l'ús del castellà a les escoles en els àmbits informals, com era, o sigui, és normal que hi sigui, però superior al que tu et pensaves que podria ser, no? I ara com a mínim tenim dades, i ara com a mínim s'ha fet un diagnòstic, i ara sabem, doncs, que aquí tenim un problema, i per tant ara s'ha de mirar d'actuar. No és fàcil, perquè l'escola és un reflex, jo crec, del que passa a la societat. I si a la societat la llengua va de baixa, doncs segurament a l'escola també. Però clar, l'escola és un pilar, això ho tenim tots clar, i per tant, i és un lloc que és un àmbit que depèn de l'administració, l'administració sí que pot actuar d'alguna manera, no? I per tant, com a mínim ara ja ens hem tret aquesta màscara que portàvem, no?, o aquest vel dels ulls, i ara veiem la realitat tal com és, i per tant ara hem de decidir com a societat també què fem, no?, com actuem i quines solucions trobem.
Ara, Lluís.
Sí, a veure, jo crec que hi ha una cosa que és molt important a l'hora d'analitzar qualsevol tema, que és l'estadística. O sigui, aquí des de l'any 95 fins a l'any 2005 va arribar 1,5 milió de persones que no parlaven català. Sí, i eren, sí, bàsicament del nord d'Àfrica o d'Amèrica Llatina. I aquests no s'han no han entrat en l'àmbit del català, no estan parlant entre
ells. No s'han incorporat, no?
No s'han incorporat, no s'han integrat, diria jo, no? I això és una estadística que es nota anant pel carrer. Jo sempre que vaig pel carrer, no és que tingui una antena posada, però sí, a veure què parlen, a veure què parlen. I clar, m'he adonat des de fa temps que hi ha molta gent que parla castellà, entre ells, quan parlen pel carrer. Però primer, això, l'estadística, que hi ha molta gent que nouvinguts que no han considerat que no han considerat que el català sigui una llengua atractiva, cosa que en els anys 60 era el contrari. El català era una llengua associada amb combatre el franquisme, entre altres coses. Era una llengua doncs, que estimulava, perquè la gent que estava aquí, no només els escriptors, sinó que el català, per la català era una distinció. I crec que aquesta sobreprotecció que hi ha en aquests moments del català, doncs no sé si és la millor política. Jo crec que la millor política seria, al meu entendre, és fer que el català sigui atractiu, que sigui una llengua culta, que ho és, amable, que ho és. De tal manera que els nouvinguts, perquè, a veure, els que estem aquí no parlem castellà, a no ser que estiguem en circumstàncies doncs, que s'ha de parlar en castellà, que no tenim cap problema, no? Però el problema és tota aquesta gent que ha vingut i que són una part important de la societat, que, no sé si catalana, però sí barcelonina, o de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? I en aquest sentit, jo crec que associar el català amb una mena de... anem a fer unes regles de tal manera que aquí hi hagi passat tothom, no crec que sigui la política més intel·ligent. S'ha de buscar un altre tipus de política, s'ha de fer el català... Mira, jo sempre poso un exemple. El Joaquim Maria Puyal ha fet molt pel català. Per què? Perquè els partits de futbol que radiava,
sí,
eren partits de cultes, molt articulats, si t'hi posava coses d'història, i després ell innovava la llengua, posava... jo crec que aquest és el camí. El Puyal ha fet molt, i tantes altres persones, en el camp del periodisme, en el camp de la literatura. I per últim, jo crec que aquesta idea de que de funció del català, jo crec que és precipitada, perquè el català, si no ha mort durant, sobretot en els últims 200 anys, si no ha mort amb les dictadures, si no ha mort amb les campanyes i amb les prohibicions que hi ha hagut per part de l'Estat en moments determinats de la nostra atribulada història, doncs jo crec que pot resistir això. I penso que el més intel·ligent és fer una política que faci el català una llengua atractiva.
Ara entrarem en aquests elements, perquè a més hi ha dues coses que a mi em semblen interessants, a partir d'una mica del que estàveu plantejant. Deia el Lluís, hi ha aquests nouvinguts, no? Sobretot, per exemple, els qui han vingut de l'Amèrica Llatina, que ja tenen un idioma controlat, que és el castellà, amb el qual poden fer vida aquí. Però és veritat que molts d'ells no el parlen, però el català l'entenen.
Sí.
I els qui no els el parlen són la resta de nens que no són nouvinguts i que podrien utilitzar el català. El pati no ho fan. I l'altre, què ens està passant també amb els professors? Perquè una altra de les coses que posa de relleu aquest estudi és que els professors tampoc utilitzen majoritàriament el català per adreçar-se als alumnes, no? I, per tant, és veritat que segurament podem posar el focus també en aquestes persones nouvingudes i que segur que expliquen part d'aquestes xifres, però també ens hem de plantejar què estem fent nosaltres, no? Que sí que el parlem a l'hora de abans d'entrar per això en el debat. Teresa Carreras, bon dia.
Bon dia.
Ara
bon dia,
sí.
Lluís. Bon dia, David.
A veure, molt bon dia. A veure, com ho veus tu, una primera reflexió, després entrem en aquestes qüestions.
Mira, jo diria molt breument que penso que quan va haver-hi la transició, quan abans de la transició, quan van entrar tanta gent, tots aquests nouvinguts, als quals feia referència en Lluís, ens feia por, pel que jo he estudiat, pel que jo sé, parlar d'integració. No és que els hem de respectar també, hem de respectar els seus orígens, etcètera, etcètera. És clar que sí que s'han de respectar els seus orígens, però un nouvingut també ha de conèixer el que està passant en la terra que l'acull. Per això que jo penso que fa falta feina d'origen, d'explicar què és Catalunya, d'explicar què és Catalunya, Amèrica Llatina, l'Àfrica, etcètera, allà on calgui, perquè se sàpiga que aquí hi ha una llengua diferent i que és una llengua igual, no és una llengua inferior, perquè la necessitem per viure. Perquè tens raó, tu em sembla que ho has dit tu, Pol, o Lluís, que quan es parla de l'àrea metropolitana és una situació. Quan es parla dels pobles i ciutats de Catalunya, que n'hi ha molts, amb molta gent que han acollit nouvinguts, els nouvinguts parlen tots català. Per tant, que és una diferència. En a mi, on jo posaria més les tintes, com es diu en castellà, és amb els professors. Els professors sí que ho haurien de tenir clar. És a dir, els nouvinguts haurien de tenir clar que s'integren en un altre país. Jo em vaig integrar 10 anys a Bèlgica i vaig parlar la llengua d'allà i vaig fer les costums d'allà. No feia menjar pa amb tomàquet a la gent cada dia, perquè ja no es menja. Doncs llengua i costums. I la gent va a un altre país i ha de saber-se integrar i ha de conèixer la llengua.
Clar, a veure, per exemple, per seguir aquest fil que planteja la Teresa, no? Els professors com a model, no? Seria una mica... I aquí... Mm-hmm. Aquí hi ha una qüestió, diguem-ne, que reflecteix aquestes dades de l'informe que es van conèixer ahir, David, que és que els professors comencen a tenir també aquesta mateixa tendència que els alumnes, que és a canviar d'idioma, no? Sí. I a començar a utilitzar el castellà, cosa que a mi em sorprèn, entre altres qüestions, perquè una de les coses que a l'escola catalana està passant, i els que tenim fills en edat escolar anem comprovant, és que tots aquests nouvinguts el català l'entenen.
Sí, sí, no, i el parlen fins i tot.
Si I van, el parlen.
Sí, si van a l'escola des de petits, sí, sí. Jo crec que aquí hi ha un fenomen que, o sigui, aquí hem parlat dels nouvinguts, però vaja, per mi aquestes dades per mi posen l'accent no en els nouvinguts, sinó en els catalanoparlants.
No, perquè, clar, perquè al final...
Sí, sí. O sigui, jo crec que sí que és veritat que hi ha alguna cosa que ha canviat i que segurament als anys 60, 70, 80 hi havia una consciència lingüística major de la que hi ha ara. Una consciència de que el català estava en perill i que, per tant, calia ser lingüísticament conscient i lingüísticament militant, d'alguna manera, no? I segurament en l'àmbit del professorat això estava molt estès i hi havia aquesta consciència, no? I pel que sigui, en els últims anys, aquesta consciència lingüística s'ha perdut també entre una part de la població catalana parlant, que s'està acomodant, diguem, el que és la realitat social imperant, on el castellà cada vegada està ocupant més espais, no? De tot el món, de les xarxes socials, del que és la conversa global, no? Diguem, no. Vull dir, no, hi ha dades que ho demostren, que nosaltres pertanyem, no, Pol, a una generació que es va poder socialitzar, diguem, fins i tot televisivament en català, perquè veiem els dibuixos en català, la bola de drac, no sé què, i que després això ara no passa.
No.
Ara no tens aquesta oferta, i per tant ara els nens d'ara, catalans, catalanoparlants, de famílies catalanoparlants, moltes vegades es socialitzen, diguem, amb productes en castellà, perquè són molt més atractius, com deia el Lluís, perquè les sèries xules no les fan en català, les fan en castellà, no? I no només això, sinó que després, quan passen a l'adolescència, el castellà és la llengua guai, és la llengua del TikTok, és la llengua en la que et pots relacionar amb molta més gent, i el català realment està patint un cert procés de... que això va de temps, de com llatinització, no? Diguem, el català és una assignatura de l'escola, no? I està bé saber-ho, per si algun dia m'ho demanen, però no és la llengua en la qual jo aniré de marxa, jo aniré, saps? Això sobretot passa més en l'àmbit metropolità, però vaja, jo crec que al final el que passa en l'àmbit metropolità irradia a la resta del país, i al final les dades de la Plataforma per la Llengua d'ús social del català, el que ens diuen és que el català és usat habitualment per un 36% de la població. Un 36%. Jo aquesta xifra, per exemple, a Madrid la desconeixen. I es queden sorpresos. Un 36%. O sigui, el català és minoritari a Catalunya en quant a ús social. I, per tant, és la llengua que necessita protecció i és la llengua que necessita polítiques lingüístiques que hauríem de veure com les fem, no? Perquè sigui atractiu, etc, etc, perquè sigui, sobretot, necessari, perquè sigui natural. perquè no i després hi ha una cosa, que no sigui una llengua marcada. Abans el Lluís parlava de que era la llengua de l'antifranquisme i tal. Aquí hi ha un cert perill de que tu, de que el català s'acabi etiquetant o s'acabi sigui la llengua d'una part de la població que vota unes determinades opcions polítiques. I això és perillós. Això sí que s'hauria de trencar, diguem, perquè això pot fer que algunes famílies que abans no eren hostils al tema de la llengua, doncs ara ho siguin perquè pensin que, no? Que parlant català al final et canviarà també la manera de pensar i et faràs alguna cosa que ells no volen. No?
Clar, jo crec que hi ha una qüestió, no, Lluís, que estava plantejant ara el David, no? Que és quan un diu que és la llengua guai, no? Un pot pensar, jo veient l'informe, quan ahir es va fer públic, pensava, clar, segurament una manera planera de dir-ho és que els nens juguen en castellà. No? És a dir, els nens juguen en castellà, van a l'escola i segurament el professor, perquè és veritat que la dada dels professors que no utilitzen majoritàriament el català és ja a quart d'ESO, és a dir, estem parlant ja, diguem-ne, de nens molt avançats, gairebé nois i noies, no? Però que en canvi a la primària sí que hi ha aquest ús molt, molt important per part del professorat bàsicament del català, per tant els nens estudien en català, però les dades demostren que després juguen en català en la mateixa escola.
Sí, certament. Una cosa que deia el David, que a mi m'agradaria explorar-la una mica, en el sentit de que si el català en algun moment és identificat amb una opció política, i em refereixo als mitjans públics en català, TV3 i Catalunya Ràdio, i altres, però sobretot aquests dos, i hi ha qui no s'identifica amb aquesta opció política, pot fàcilment barrejar les dues coses, el qual em sembla bastant improcedent, però ho pot fer. És a dir, els que veuen TV3 són els independentistes. Això no ho has dit tu, però bueno, ho he dit jo.
I els que parlen català, diguem.
Sí, però...
Si fas però llavors, el salt, eh?
Però jo crec que aquí s'hauria de fer un esforç, precisament. S'hauria de fer un esforç de no identificar la llengua amb una opció política, perquè aleshores...
Ja, qui l'ha de fer, aquest esforç, Lluís? Perdona, qui l'ha de fer? Per mi, molt els professors.
Sí, però més... Sí, d'acord, sí, els professors, però és que els professors, no sé qui són aquests professors, parlen català aquests professors habitualment?
Professors són professors que haurien d'entendre que tant és que comptes més llengües millor i que el català i el castellà i l'anglès tots alhora i el francès si es pot és millor que l'uniformisme d'una sola llengua. I sí, això és el que...
Jo crec que són professors que volen estalviar-se el conflicte. Sí, sincerament, vull dir, al final és veritat que tots els que hem participat en una assemblea de veïns amb gent, sempre hi ha algú que diu no, jo, pues voldria... No, no l'entiendo, no sé què.
I la comoditat també.
Exacte. Llavors, jo crec que és veritat, vull dir, que sempre, o sigui, encara que ens costi, al final hem de vèncer aquesta por, diguem, de resultar a vegades incòmode i escolta'm, dir, no, escolta'm, és que l'escola és en català i parlem en català i no passa res, no? O sigui, la idea de... Tu has de transmetre com a mestre a l'alumne la idea de que tu has de saber català, però que el català no és una llengua, no és llatí, sinó que és una llengua que serveix per parlar i per sortir de marxa i per divertir-se i per tot, i per tant has de fer un ús natural de la llengua. Jo crec que aquesta seria la missió dels professors. I això vol dir que en algun cas hauràs d'afrontar alguna situació de conflicte. Vull dir, ha d'haver-hi... segons com, ha d'haver-hi, i vull que se m'entengui bé, una certa coerció intel·ligent, diguem. Ha d'haver-hi una sensació... O sigui, les polítiques lingüístiques és molt difícil trobar el punt, però ha d'haver-hi una certa coerció de dir, bueno, escolta'm, és que és millor que parli... És millor que aprengui català. Vull dir, no, i no només perquè em sembli guai, no sé què, no sé, sinó perquè jo pensi, hòstia, és que ho necessitaré perquè veig que m'ho demanen, perquè veig que no em canvien de llengua tan fàcilment, perquè veig que per segons quines coses només estan en català, per tant, no sé si m'enteneu, eh?
Sí. Però, per exemple, si tu vas a Quebec, o a Montreal, per exemple, doncs de sobte veus que tots els signes de... posa stop. I de sobte posa arre. Què vol dir? Que has entrat... estàs a stop, estàs... Però no, dintre de Montreal hi ha barris que són angloparlants, o sigui, que parlen, no parlen francès. I llavors, com es veu? Doncs posa... posa stop, no posa res. O sigui,
això ho hem d'evitar de totes totes.
Sí, sí, però...
aquesta guetització lingüística,
sí,
això...
Però el que vull dir és que si, la Teresa, que ha viscut a Bèlgica, sí, sap que les dues llengües...
tres llengües, perquè sí, ja també hi ha l'alemany.
L'alemany, sí, però...
Que jo em refereixo... 5% de la població, però sí, també ho té, sí, televisió, té ràdio, etcètera.
Sí, però em refereixo a les dues llengües. Allí sí, no hi ha reconciliació possible. No, això no. O sigui, un flamenc parlarà flamenc, no, i un valor parlarà valor. S'entendran, sí.
Però jo, crec que
s'entenen. Què passa a Suïssa? No, què passa a Suïssa, per exemple?
Ho has dit.
A Suïssa, doncs, no sé si l'italià el parlen tots, però l'alemany i el francès, jo crec que una persona de Zurich coneix perfectament el francès i el parla, el que passa que i ell mateix hi posa una frontera, aquesta és la meva llengua, i a Zurich es parlarà alemany, perquè ha estat sempre així, i si fa falta farem un referèndum de no sé què, eh? Però una de les coses que, mentre parlàvem, jo recordava quan, per exemple, TV3 va inaugurar la traducció català de Dallas. Us en recordeu? Allò va ser un esdeveniment importantíssim. Per què? Perquè una sèrie que primer a la televisió americana i després a la televisió espanyola, aquí es feia en català i estava molt ben fet. Estava molt ben fet i era atractiu. I la gent li divertia veure això, no? De la mateixa manera que els partits de futbol, que és el que... El que educa més és l'escola, evidentment. Però després hi ha altres fenòmens de masses que són molt importants. I jo, per exemple, en el barri on visc aquí a Barcelona, m'ho deia l'altre dia el president de la comunitat de veïns, doncs venen cada dia 30.000 persones a fer feines, a cuidar gent gran. La immensa majoria són llatins, llatinoamericans, no? No parlen català ningú. No parla en català ningú, i si li parles en català ja t'entén, però no et parlarà en català. Llavors, com ho hem de fer? O sigui, no és que... el que crec que, no, que s'hauria d'evitar és que hi hagués la idea d'una policia lingüística. Mm. Això seria contraproduent.
Sí, però això, Lluís, a mi em porta una referència, Lluís i Teresa i David, també, que durant molt temps, per exemple, aquí es va dir, quan va haver-hi aquella immigració dels anys 60, la gent va aprendre el català, malgrat molta gent es continuava expressant en castellà, diguem, entenien perfectament el català, el van aprendre, hi havia moltes persones que deien no canvis d'idioma, perquè els catalans... Es veu que atàvicament tenim aquesta certa tendència a canviar de llengua quan majoritàriament es parla en castellà, i resulta que als nens d'ara els està passant el mateix. I no han viscut res de tot això. Vull dir, són nens i nenes que van a l'escola d'avui, que parlen en català a casa, que el professor els fa clar... Jo ara estic parlant de primària, eh? Que el professor els parla en català, que fan la classe en català, però que aleshores es posen a jugar amb la resta de companys i juguen en castellà, i segurament té més a veure amb com consumeixen televisió aquests nens catalans, que no pas pel contacte
sí,
amb els nouvinguts, sí, diguem-ne, sí, que ara hi estan entrant. Teresa? És a dir, té més a veure, sí, amb com consumim el sí, lleure. Jo ho puc veure, no? Com... Sobretot en cas personal, de veure com els nens i les nenes tenen aquesta tendència a jugar en castellà, no? I que això acaba tenint una relació molt directa, sí, amb com es relacionen.
Jo crec que tu tens raó, Pol. El que diu el Lluís també té raó, però no parlem de ciutats llunyanes. És a dir, Mataró, el barri de Rocafonda, que és un barri amb 33% d'immigració, surts al carrer i no sents a ningú parlar, o sents poca gent, malgrat que l'Associació de Veïns, deixa-m'ho dir, fan una bona feina, a parlar en català. Els és molt difícil. Però en les grans ciutats... canviar de llengua és una cosa habitual, perquè és veritat que els flamencs a Brussel·les tenen la seva llengua i la seva estructura administrativa, i els valons també, però canvien de llengua quan cal, recorrent a l'anglès quan els hi fa falta. Per què? Doncs perquè la vida ha anat evolucionant d'aquesta manera, i jo penso que perquè els nanos dels barris de les ciutats mitjanes, com és Mataró o altres pobles més petits, no pateixin aquest xoc cultural tan gran de sortir al carrer a parlar àrab a casa seva, anar a l'escola a parlar català o castellà. Vull dir, perquè això sigui una mica... que sigui una mica minorat, doncs l'administració també hi ha d'ajudar. el que deia el Lluís, de les senyals de tràfic. Doncs sí, senyor, l'administració hi ha d'ajudar a crear lleure en els barris en català, perquè realment és una mica la seva obligació. El que passa és que aquí no es fa, per exemple, es fan en petites les associacions de veïns, i encara si les persones que porten aquestes associacions creuen que s'ha de fer així. Si no, és molt difícil. Cerdanyola és diferent.
Sí, si em permeteu, vull posar dos exemples, no? Imagineu-vos per un moment que Johan Cruyff hagués parlat català o que Leo Messi hagués parlat català. És més important, això.
Ja s'hem anat millor, tens raó.
I per què ningú ho diu? Per què ningú ho ha dit? I jo entenc que, a veure, en el cas d'un jugador de futbol, però aquí al Johan Cruyff li hem donat tots els espais públics possibles, i noms, i carrers, i fundacions, i estadis, en blau, en vermell, blaugrana, en fi, tot plegat, no? El Leo Messi ha estat aquí 15 anys, probablement, o més, i no l'he sentit dir mai res en català. Segur que l'entén, eh?
Perfectament.
Segur que l'entén. Doncs això sí que seria, al meu entendre, sí que seria una cosa molt pedagògica. I després l'últim que volia dir, per exemple, a Anglaterra. Anglaterra no se'n preocupen massa de la llengua, perquè hi ha un nucli molt petit que parla l'anglès molt bé, i la resta, els anglesos mateixos, la parlen de qualsevol manera. I no diem els que som de fora, que hem de parlar anglès, però sempre se'ns nota, no només que el parlem, no amb dificultat, sinó el parlem que se'ns nota de la mateixa manera que algú aquí que vingui de Colòmbia i parli català, en algun moment se li nota, no? Se li nota. Però ells no, amb això no es preocupen. L'important és entendre's, i jo crec que sí que seria una cosa que passa a la Catalunya central, per exemple, a la Catalunya rural, entre la qual jo procedeixo. Doncs hi ha el primer sector, si avui doncs els nord-africans, o sigui, els musulmans, bàsicament musulmans, s'anessin, s'esfonsaria l'agricultura. I com parlen aquesta gent? Parlen català. I si no parlen en català, què fan la gent que treballa amb ells? Parlen en català i ells parlen en castellà. Jo crec que hi ha una també hi hauria d'haver, el que abans deia el David, una certa militància en parlar català sí o sí.
Exacte, sí, sí.
I això no només és dels professors, és també...
Per què canviem d'idioma? És a dir, si ja als 60 dèiem que canviàvem d'idioma, si quan els fills d'aquesta primera onada migratòria ja parlaven en català perquè havien nascut aquí, seguíem dient que canvien d'idioma, i els nostres fills, que ara tenen 4, 5, 6, 7 o 8 anys i van a l'escola, continuen canviant d'idioma, que al final haurem de preguntar què ens passa als catalans, que tenim aquesta facilitat per canviar l'idioma.
Jo crec que no és una qüestió dels catalans, jo crec que és una qüestió humana, tampoc. Diguem, de que les persones tenen tendència a evitar qualsevol situació mínimament conflictiva. I si tu saps que... Perquè, malauradament, els catalanoparlants tenim experiències de situacions conflictives que hem viscut per parlar sempre en català. Això existeix, és que això... Mm-hmm. I llavors hi ha gent que ho porta millor i gent que ho porta pitjor.
No. David, però diguem-ho en positiu, que ens volem entendre.
Clar, exacte, jo el que dic és, escolta'm, no passa res, vull dir, sempre d'un bon to i de forma amable, i la gent normalment, en el 99% de les ocasions, no hi haurà conflicte. Ara, no passa res, o no passa res, no s'acaba el món, si algun dia tenim un mínim conflicte, no passa res. Vull dir, jo, si en algun lloc, diguem, no se'm tracta bé, diguem, lingüísticament, i trobo que se'm falta el respecte, doncs jo el que faré serà abandonar aquell lloc, diguem, no? I fins i tot potser faig un tuit. Escolta'm...
En català o en castellà?
En català, en català. I no passa res, vull dir, també hem de saber... vull dir, perquè al final aquí no estem operant en el buit. O sigui, Catalunya no viu en el buit. O sigui, la gent que ve aquí té un altre mar mental o pensa que està a Espanya, i hi ha una gent que és identitàriament i nacionalment molt espanyola i una part molt minoritària, però que existeix, potser fins i tot és anticatalà, no anticatalana, sinó anti, o està en contra d'haver d'aprendre la llengua o d'haver de ja parlar-la ja no diguem, no? Bueno, això també ho hem de tenir en compte, diguem, això ho hem de tenir en compte, no?
Mira, la meva àvia va venir a servir a Barcelona, començaments del segle, als anys 1930, i els senyors li parlaven en català, però entre ells parlaven el castellà, perquè el català era la llengua dels minyones, sí, en aquella època, i en un sector determinat. I jo crec que després això ha canviat sí, moltíssim, sí, 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 i canviat moltíssim fins al punt, doncs, que avui, entre el que els anglesos en diuen de ruling classes aquí, les classes dirigents a Catalunya parlen totes català. O totes, majoritàriament, jo crec, o moltes. Altres s'han quedat amb el castellà i, bueno, i barregen...
Bueno, això ho veus, això es veia. D'això es veia quan veies el vot de Ciutadans, per exemple, el 21D, no? Veies que tenien molts vots a les zones de la part alta de Barcelona, sí, i al mateix temps també, doncs, a Nou Barris, a les zones...
I a l'Hospitalet, que va guanyar.
I a l'Hospitalet, que va guanyar. I, per tant, agafaven les dues bandes, exacte, diguem, no? Els dos extrems, no? La classe alta, on hi ha una penetració del castellà molt important, que és històrica, diguem, no? I després les classes, diguem, treballadores, que són d'origen del sud d'Espanya en moltes ocasions, o d'altres parts de l'Estat, i que també se sentien agredides i van votar Ciutadans, no? Diguem. Vull dir, això existeix, diguem, no? I per tant, el català on viu millor, diguem, és en aquesta franja central de la classe mitjana, una mica baixa i una mica alta, no? Bueno, tenim una realitat sociolingüística que és complexa, i estem inserits en un món que és on hi ha una llengua molt potent, que és el castellà, amb una indústria al darrere molt potent, amb un estat al darrere potent, i després un entorn global on juguen tres o quatre llengües només, aquesta lliga, no?
Però mira...
I per tant, el català ha d'intentar fer-se el seu lloc en aquest context. Tu deies, el català no desapareixerà perquè no ha sigut fins ara. Jo no sé si soc tan optimista en el sentit de que ara les amenaces... són molt més presents, diguem. Fa 30 anys no existien els mòbils, saps què vull dir? No. Per tant, era el nostre entorn lingüístic en el que els vam criar estava molt més controlat, per dir-ho així, no? Ara és molt més difícil.
Però, mira, el meu record, quan jo tenia 10 i 12 anys, al meu poble es feia teatre en català. Als anys 50, es feia teatre en català. Hi havia una xarxa cultural molt espessa, que no és que fos antifranquista, perquè la gent, però sí que es conreava la llengua amb expressions com el teatre, per exemple, es ballava sardanes, o sigui que aquí hem deixat de fer moltes coses, o sigui...
I jo, estona a tota època, devia haver-hi molta gent que no sabia ni parlar castellà.
La meva mare no sabia. Bueno, sí que en sabia, l'entenia, evidentment, però parlava de qualsevol manera, no? Vull dir, no.
Això ara ja no passa, diguem, això ja és molt més difícil, diguem.
No, però també el que vull dir, que jo crec que hem de escriure més en català, hem de fer bona literatura en català, tant, hem de fer teatre, hem de fer... O sigui, que no... Ara
sí, sí, sí,
no, la culpa és dels professors. Em sembla que és massa simple, això, eh?
No.
Sembla que és massa
simple. Són un reflex de la societat.
Sí.
Segurament jo el que em plantejo és si la solució estarà en l'escola, no? És a dir, quan es va plantejar la normalització lingüística en el seu moment, el que es buscava era, a través de l'escola, revertir una realitat social. Ara, segurament, estem en un moment semblant, és a dir, a l'escola estem veient el que passa a la societat, al govern, no només, però el que anunciava ahir era aquest pla i que es posarà en marxa en aquests 200 centres a Catalunya. El que no tinc clar és si ara la solució passa per l'escola.
No només, exacte.
Per mi no només, perquè passa per l'escola, Pol, en el sentit de que, com he dit abans, els professors hi tenen una gran responsabilitat, però deixa'm afegir, no sé on te viu el Lluís, perquè abans ha dit que anaven 30.000 persones al seu barri, però deixa'm afegir...
El per diagonal, com diuen aquí.
Doncs sí, si diuen això, és exactament els barris que jo em refereixo. Que tenen la jo no sé qui té culpa, jo no parlo de culpes, però que els barris aquests, Sant Gervasi, Bona Nova, etcètera, 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 hi ha molta gent que continua parlant en castellà.
Sí.
I això jo ho he sentit recentment. Ja no parlo de quan érem petits, com parla el Lluís, de si enteníem o no les llengües. Això és responsabilitat d'avui, de totes les persones que viuen en un país que té una llengua, i una llengua potent.
Sí, però tu creus que a Sant Gervasi es parla més castellà que a Ciutat Vella?
Ciutat Vella es parlen altres
llengües. Poso dos exemples, diguem-ne, en el sentit que segurament a l'àrea metropolitana... Jo crec,
però a Sant Gervasi es parla molt menys que a Gràcia.
Sí, exacte, o que a les Corts. Però, per exemple, al Raval i viu 60.000 persones, més que Figueres, més que Manresa, més que Igualada, més que Mataró, no, però més d'aquest tipus de ciutats, entre 40 i 50.000 habitants, allà al Raval hi viuen, i viuen de l'ordre, em sembla que són entre 60 i 70
persones. Jo feia el plantejament de si...
Allà
si
parlen castellà, no parlen català.
De si la solució realment ara ha de passar per l'escola, o si en realitat ara mateix aquesta batalla està segurament a les xarxes socials, d'una banda,
tots els fronts,
o està en les plataformes digitals, no? Ara, per exemple, que estem amb aquesta discussió de si ha d'haver-hi un percentatge o no hi ha d'haver-hi un percentatge en la llei de l'audiovisual de Catalunya, no? I no sé si ara més la batalla hauria d'estar més en el lleure que en el deure, no?
A tot arreu, perdoneu, a tot arreu, perquè no es pot... la vida... no es pot fragmentar.
Sí, però a tot arreu, val, d'acord.
Doncs, a tot arreu.
Us acoto frase... el debat, però sabem que a tot arreu és inabarcable, diguem-ne, des del punt de vista...
Inabarcable no. La frase d'en Baltònic l'altre dia, ja la deveu haver comentat probablement, perquè va ser interessant. Abans lluitàvem per la independència i ara perquè posin les pel·lícules en català a Netflix. És a dir, lluitem per tot, per tenir un país millor, perquè la llengua va absolutament lligada a les condicions socioeconòmiques, i no és el mateix el que es parla al Raval que el que es parla a la Bona Nova, crec jo. Per tant, jo el que dic és, professors hi tenen responsabilitat, els catalans li tenim, i molta. Visquem allà on visquem, i sobretot l'administració ha d'ajudar a que la vida dels barris, sobretot d'aquestes ciutats que no són capital, que són ciutats mitjanes, etc., siguin català.
I que això costa diners.
Vull dir,
hi ha d'haver una consciència, diguem, de que salvar o protegir una llengua, diguem, que està amenaçada, com és el cas del català, això costa diners, és una inversió que s'ha de fer, i a més s'ha de demanar a l'Estat que també la faci.
Perquè
jo, aquesta idea de que això s'ho han de pagar els catalans, escolta'm, el català també és patrimoni de l'Estat, almenys mentre estiguem en aquest estat. Per tant, ells en deuria... O sigui, si es protegeix la catedral de Lleó, que és patrimoni, doncs encara ho és més l'eusquera, o el català i el gallec, i per tant, jo he sentit el ministre de Cultura actual, el senyor Miquel Iceta, parlant aquesta línia. A veure si és veritat.
Jo també t'ho anava a dir. El ministre Iceta amb unes declaracions a l'ara fa... molt poc,
sí.
La setmana passada, em sembla,
sí, sí,
que era.
Sí.
Ell va amb aquesta línia. Llàstima que no és majoritari en el govern en el qual està posat, i potser hauria de fer més el ministre Iceta.
Sí, però, per exemple, jo crec que hi ha uns pilars de la cultura catalana que són molt importants. Per exemple, la col·lecció de Roland Metge, que són 450 volums dels clàssics grecs i llatins traduïts des de Carles Riba fins a tot...
I que hi ha llengües que no el tenen, llengües molt més parlades que la nostra, que no el tenen, això.
Exacte. Després hi ha una altra cosa, que és el Moll Alcover, que són 8 volums, que jo, quan vaig tenir... Ara van cometre, jo crec que en fi, ara està online i no calia, però el dia que vaig poder comprar, que m'ha costat 80.000 pessetes, el Moll Alcover, em vaig sentir feliç, no? I o sigui, que... I això són iniciatives privades.
Sí, sí.
No, aquí no intervé l'Estat. Hi havia aquesta il·lusió per... El que deia abans, escolta, el català no era només per lluitar contra el franquisme, no només, sinó que també era una autoestima. Jo vaig aprendre el català quan tenia 35 anys, perquè a mi no me'l van ensenyar.
Escriure'l,
evidentment. A parlar-lo sí, no? Però, i escriure'l. I després també... jo crec que amb això s'ha avançat una mica. El català normatiu és...
Farragós, a vegades.
No és que sigui farragós. És que jo crec que, per exemple, quan algú parla a la televisió pública amb lleidatà, doncs no dura gaire.
Amb això estic completament d'acord.
I després aquí es va fer una cosa, un error, que jo vaig escriure i em molestava molt. Un programa que hi havia un, com es deia, el Carrasclau, no recordo, que un que parlava amb lleidatà.
Sí, i el ridiculitzaven.
I el ridiculitzaven, no? Doncs,
el Cartanyà.
El Cartanyà. I el ridiculitzaven com un home de poble, tal. Això feia molt mal, perquè jo crec que, sí. De la mateixa manera que qualsevol Anglaterra o França o Itàlia, la gent sap de quina regió és, com parlen la llengua respectiva, Aquí jo crec que...
Aquí es fa poca pedagogia de la varietat i de la riquesa dialectal.
Exacte, exacte.
I no passa només amb el lleidatà, i passa amb el mallorquí, amb el menorquí, amb el valencià. Costa.
Però jo l'altre dia vaig escoltar per una ràdio una entrevista amb un mallorquí que em va costar una mica d'entendre'l, perquè era un mallorquí molt tancat, un home gran ja i tal. Em va donar una gran satisfacció, no? Per què? Perquè li feien les preguntes en català d'aquí, normatiu, diguem-ne, i l'altre, doncs... Bueno, això ho hem d'acceptar, jo crec que...
És que això és una riquesa.
Exacte. I aquí està... Aquí està... Aquí està...
Hem copiat el model unificador del castellà amb
sí,
el català.
Exacte.
En lloc de fer una cosa, un model diferent, que fos policèntric, no? Que això, diguem, segurament l'Institut d'Estudis Catalans ha fet alguns esforços en aquest sentit, però si això no s'acompanya a TV3, als mitjans, no serveix de res. No serveix de res.
I insisteixo...
I aquí no sabem què estan fent, no sabem... O sigui, per exemple, ara posaré un exemple recent. A València Ciutat, ara hi ha hagut un escriptor, un senyor de 50 anys, que sempre havia escrit en castellà i que ara ha fet una novel·la en català, en català de València, en valencià. Aquesta novel·la ha sigut un èxit i un fenomen brutal. Se n'han venut 7.000 exemplars.
Quina novel·la?
Es diu Noruega.
Noruega.
Mm. Sí.
Es diu Noruega. És un fenomen únic que no havia passat a la ciutat de València des de feia molts anys, una novel·la sobre la ciutat, explica la història de la ciutat des dels anys 80-90 fins ara. D'aquest fenomen, aquí no se'n parla. No ho sap ningú que està passant això a la ciutat de València. I estic segur que a Palma deuen passar coses semblants, que deuen ser petits fenòmens a nivell, diguem, d'allà, i que no ens arriben aquí. Vull dir que encara estem desconnectats, no?, entre els propis parlants del català.
Déu-n'hi-do. Mira, hi ha una cosa que els catalans no l'hem perduda mai, que és que ens agrada molt parlar de la nostra llengua. Això sí. Tenim molts problemes...
Tots som sociolingüistes.
No, tenim molts problemes per parlar-la, no? I després hi van sortint tots els estudis i enquestes que això... Ara, ens agrada molt, Lluís, parlar sobre la nostra llengua.
Sí, home, a veure, és que la llengua forma part de la...
De l'essència. De la cultura, clar.
I de l'essència de cada persona, o sigui, la identitat d'una persona està molt marcada per la llengua. Per la llengua o per les llengües, perquè jo no tinc cap inconvenient...
Per la cultura, per mi, també,
I tant.
És que no es pot...
I tant.
Estigar una cosa de l'altra.
I tant. I, per exemple, abans... No sé si en parlàvem aquí o no me'n recordo, però, per exemple, aquí hi ha autors en català que no se'n parla gaire. Per exemple, el Josep Maria de Sagarra, que per mi és un dels grans del segle XX. El Josep Pla, perquè n'hi ha hagut més remei. N'hi ha hagut més remei que parlar-ne, Però el Josep Pla,
El passa que d'en Josep Pla normalment diu era molt bo escrivint i després comences a parlar de coses que no tenien res a veure amb el que escrivia,
sí. Diguem-ne. Però vull dir que jo crec que també hi ha els... diguem-ne, els grans sacerdots de la llengua catalana, que són els que diuen aquest sí, aquest no, aquest li donarem això, aquest no li donarem allò. Home, per exemple, el Sagarra, a mi em deia el Néstor Luján, diu, a mi el llibre en català més important que s'ha escrit al segle XX, això m'ho deia als anys 70-80, sí. Doncs és les Memòries del Sagarra, no?, que és un llibre extraordinari. Sí. N'heu sentit a parlar alguna vegada? En els últims temps, del Sagarra, que no se'n parla.
No.
Del Joaquim Ruïra se'n parla.
Menys encara.
Bueno, i de...
És que de la Rodoreda, que potser se'n parla.
I de l'Àngel Guimarà, que se'n parla.
Però de tant en tant encara s'estrena alguna obra. Saps?
Sí. Però
en canvi la literatura moderna en català té bona sortida i té bona acollida i cada vegada hi ha més llibres en català i hi ha més consum de literatura en català.
Sí, Pol, però per exemple, amb la llengua anglesa, John Austen, mira que ja fa anys que és morta.
Sí.
Es fan reedicions.
Reedicions i sèries i no sé què. El Shakespeare, que és el gran escriptor universal, per mi, el més gran de tots.
Els catalans saps que som tan moderns en tot que ens agrada envellir-ho tot molt de pressa. I de Jane Austen en diem clàssic, però de Guimarà no en diem clàssic en general, En diuen antic o vell. Sí. Clar, sembla una tonteria, però no és el mateix, eh? Considerar una cosa vella que considerar-la clàssica la situa en estadis molt diferents, diguem-ne, sí.
Però... Deixa'm dir una cosa, Pol, abans d'acabar, que a veure si m'escolta en Messi. M'agradaria molt que m'escoltés en Messi.
A mi també m'agradaria que t'escoltés.
Exacte. A veure quin esforç farà en Messi ara visquent a París amb el francès. Perquè igual continua parlant castellà, pensant que el castellà és...
Vols que fem una aposta?
Sí, de què passarà?
Jo crec que seguirà parlant en castellà, en argentí, millor dit, no? La variant argentina, no sé. Penso.
Jo crec que els seus fills li donaran una bona lliçó quan arribin a casa seva de l'escola parlant-li en francès i ell haurà d'entendre...
Ja li parlaven en català, Ja li parlaven en català,
Jo crec que Messi haurà de parlar francès una mica, ni que sigui una mica en l'hora...
Però jo també estic d'acord,
perquè la pressió social que tindrà allà no és la mateixa que tenia.
Entendre'l, sí, entendre'l,
sí. Bueno, no, i que li faran una entrevista en algun lloc i... Bueno, no sé,
haurà de dir alguna cosa en català. Alguna cosa.
No, de moment les fan castellà.
Això sí.
Bueno, perquè ell tampoc el sap encara, el francès.
Sí, no, és evident. Escolta, tinc una pausa pendent de la publicitat. Falten, mira, encara no, 4 minuts i mig per arribar al punt de les 10. Sé que tens un congrés, Teresa. Una abraçada molt forta.
Sí,
gràcies per haver-nos acompanyat. I per l'ajuda.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Fem una pausa breu per la publicitat i seguim amb més coses aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Sara Roy debuta amb un cant a l'amistat. Tot és més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez, que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català, ja a les teves plataformes. Serem nosaltres la màgia de l'aire. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Malauradament, hi ha històries i fets que es repeteixen. Segons ha revelat l'informe de l'Institut de Medicina Legal que vam conèixer al llarg del dia d'ahir, un altre jove ha perdut un ull per l'impacte d'un projectil de foam va passar durant les manifestacions posteriors a la sentència del 2019 aquí a la ciutat de Barcelona. Per tant, ara ja serien 3 els joves que haurien perdut un ull d'aquesta forma, amb aquestes bales de foam, que us recordareu, es van començar a fer servir perquè s'havien perdut ulls, però amb bales de goma, i es va decidir que es faria un canvi en l'ús d'aquest tipus de municions, que en principi ho havia d'intentar evitar. El col·lectiu Irídia està demanant a Interior nous protocols per l'ús dels projectils de foam, que es prohibeixi disparar per damunt de la cintura. El Parlament de Catalunya, a més, ara s'ha obert ja una comissió parlamentària que ha d'avaluar quin és el model policial. Hi ha també un debat intens sobre l'ús d'aquest tipus de munició, per exemple, la CUP, que ja està radicalment en contra. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a l'advocat i codirector d'Irídia, l'Andrés García Berrio. Senyor García Berrio, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha històries, deia, que es repeteixen, i aquesta, malauradament, n'és una. Tenim un informe que acreditaria que un altre jove hauria perdut un ull per...